Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Hem descobert moltes coses amb l'Eduardo y Vicente, no? És veritat? O sigui, fem cas, arriba el cap de setmana, ens n'anem a veure les coses que expliques i hem descobert coses xulíssimes. Bona tarda, Eduardo.
Molt bona tarda, això espero, perquè la idea una miqueta d'aquest espai ha estat sempre la vocació de treure la gent de casa, que surtin, que vagin a consumir cultura, que realment hi ha coses superinteressants i no, i moltes no tan conegudes a Barcelona i voltants.
No, però molt, eh? Ja estem en un moment, a més, clar, el grec també té molt a veure, no? El fet de que ara mateix a Barcelona tingui el Festival d'Estiu de Barcelona... Perdó, és que no ho he pogut evitar. És que estava veient a l'Eduardo molt desesperat perquè no escoltava bé els auriculars quan de sobte resulta que no els tenies endollats.
No, clar, no és que no...
Era un motiu, perquè no ens escoltessis.
No és que no els escoltés bé, és que no els escoltava.
Clar, home, com volies escoltar?
Si no hi ha volum, ja...
Com vols escoltar sense auriculars?
I clar, entre mascareta, auriculars i tot això, jo ja no et sentia res.
Bé, el que hem de fer és oblidar la mascareta i els auriculars i parlar de cultura, sobretot perquè tenim unes coses xulíssimes. Avui arrenquem mirant cap a l'Aquitània Teatre, no?
Exacte, perquè acaba d'estrenar una obra, una comèdia d'intriga, més d'intriga que de comèdia, que es diu Misteris entrellaçats. És la darrera obra de Joaquim Bundó, que és un home que sempre es preocupa per fer obres, bàsicament, d'entreteniment pel gran públic,
sí,
i que quasi sempre són comèdies, no? I, a més, té l'al·licient en aquesta ocasió de, que no l'ha dirigit només ell, sinó que compta amb un habitual d'aquest programa, com és el Roger Pera,
hombre,
que ha estat el codirector. És una obra d'aquelles que millor explicar molt poquet. Llavors seré molt sintètic, no? Tot comença quan un narrador ens presenta dues parelles que aparentment no tenen res a veure.
Sí.
La primera escena...
Sempre acaben de veure alguna cosa.
Home, i a més si es diu Misteris entrellaçats,
clar.
Ja saps que alguna cosa en comú han de tenir, no? D'una banda, coneixem a dos germans que, atenció, acaben de carregar-se la seva mare. I estan a punt de fer el mateix amb el seu pare per unes raons que desconeixem, de moment. Llavors, l'altra història és un jove que convida a casa seva un mèdium perquè creu que dins de la casa hi ha algú que li canvia les coses de lloc, no? Que hi ha un poltergeist, no? Que hi ha un fantasma o un esperit o jo què sé.
Ho vés a saber.
Hi ha un cinquè personatge que és el d'una dona molt maniàtica que pateix un trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que es coneix, no? Llavors, al llarg de la funció anirem veient com molts d'ells no són el que semblen, amaguen moltes coses i la trama ens prepara molts girs inesperats. És una enginyosa peça amb petits tocs d'humor i plena de sorpreses que fan que l'hora i mitja de durada se'ns passi volant.
I estem nosaltres Silvia Aranda, que fa un paper molt interessant.
El paper femení.
Clar. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Que bo formar part d'un misteri entrellaçat, no?
Oi que sí. No, a més, a mi m'encanta el misteri. O sigui que bé.
Hi ha molt de misteri aquí.
Hi ha bastant misteri i la veritat és que s'ha d'anar en compte al parlar, com deia l'Eduard, perquè no se t'escapin coses.
No se m'ha escapat res, oi?
No se t'ha escapat res, Eduard, ho has fet perfecte.
Sí, però deixa'm que et digui que portem tota la temporada aquí parlant de teatre i ens explica els arguments i demés. Jo crec que és la vegada que ha estat més concís en les seves explicacions perquè tinc la sensació de que fer spoilers és fàcil,
sí,
en aquesta obra. I per tant és millor anar sabent que passen coses però no saber quines coses passen.
Exacte, perquè com molt bé deia l'Eduard, un dels segells del Joaquim Bundó és el girs. I té uns girs que no t'esperes.
Ja, clar.
Aleshores, clar, si se t'escapa alguna d'aquestes coses, ostres, xafes una mica el misteri, no? Que és la base de l'obra.
Sílvia, i ets l'única dona amb un repartiment d'homes?
Soc l'única, sí. Mira, per sort, les dues últimes setmanes va entrar una noia que ens va ajudar el Quim també com a assistent de direcció, i l'Albén i Aranda, que curiosament no són família, però ens diem igual de cognom, I vaig tenir com una alegria, vaig dir, bueno, una altra dona per aquí, per compensar una mica, saps?
Tu acostumada a fer, per lo general, tu fas molts papers dramàtics. Això, diguem-ne que és una, no diríem que és una comèdia del tot, però fer un paper una mica més lleuger t'estimula?
Home, a mi m'encanten els canvis, i a mi m'encanta provar, i de fet és la gràcia de la nostra professió, no? De fer coses allunyades de tu, a més a més. perquè, vamos, aquesta dona, la Beatriz, és borde, està plena de tocs, és... Uh-huh. O sigui, diguéssim que està bastant allunyada, no?, del que jo sóc.
Clar.
I, hòstia, ai, perdó. ho disfruto molt, yeah. Perquè com més oposat, millor t'ho passa.
La meva sensació és que a tu t'agrada molt el que fas, és, vull dir, ja no és que simplement estiguis també, per exemple, a la sèrie Mares para Siempre, no?, que això m'explicava l'Eduardo, sinó, i això m'ha fet molta gràcia perquè conec molt la Marta Palencia, amb la qual cosa saber que esteu dirigint juntes un podcast.
És fantàstic, això, és de lo milloret que jo he vist o he escoltat.
Ah, sí?
Darrerament, mira, és un podcast que es diu Coses de Mujeres Lila, uh-huh. I que el que es tracta és de fer una feina tan i tan interessant com és la de destacar dones que han estat superimportants a la història, uh-huh. per milers de raons, però que, mira, han quedat amagades darrere del nom d'un home o, senzillament, ningú sap que han existit.
Bueno, la història està plena de dones així, no?
Totalment, totalment. De fet, acabem de fer una mena d'e-book, on han posat a totes, tota la relació de les dones agrupades per científiques, inventores, etcètera, etcètera, on recollim i tenim vora de 100 històries de dones i al·lucines com s'ha canviat la història, no?, al llarg del temps, en els llibres escolars, per començar. Uh-huh. El referent són un 7,5% de dones. Ostres! I després veus tot el que han fet les dones i dius, ostres, això, senyors, tindríem que començar a plantejar-s'ho per canviar-ho des de la base.
Ho hem començat a fer, gràcies a aquest podcast que posa l'accent en una qüestió històricament injusta, com la que estem comentant. Posa'ns un exemple, Sílvia, d'això, no?
Dels que més t'has sorprès, coses que no coneixies.
Un exemple, a veure, una molt polèmica és la Mileva Maric, la dona de l'Einstein, Mileva Maric Einstein, que va fer la teoria de la relativitat, la van fer mà a mà, diguéssim, amb l'Einstein. Uh-huh. Ell en matemàtiques no era el seu i ella era molt bona. Ell, evidentment, era un geni, això ningú discuteix, perquè clar, aquí entres en un terreny que la gent com que s'ofèn. No estem dient que un no ho faci i l'altre ho fa. No, ho fan tots dos mà a mà. De fet, ell, quan va guanyar el Nobel, els diners d'aquest premi els hi va donar amb ella.
Ja veus.
A veure, la història parla, no? I després, jo què sé, hi ha moltíssims...
La Ida Lupino,
i després en el terreny de la música clàssica, per exemple, tenim la Marianne Mozart, germana de Mozart, que és ella la que li ensenyava música al seu germà. Tenim la Fanny Mendelssohn, que és la creadora original de la marxa nupcial, que tothom coneixem i la tenim amb ell. No, és ella la creadora.
Que fort. Estic al·lucinant una mica, eh?
Clara Schumann.
Escolta'm, però fem una cosa, veniu un dia, la Marta i tu, clar, i en parlem d'això, i en parlem d'aquest tema, i perquè em sembla que se li ha de donar molta més volada, realment, em sembla interessantíssim.
Sí, doncs sí,
És interessantíssim.
És important, sí.
Molt bé.
Jo
els misteris als podcasts, eh?
No, sí, està clar.
Jo que he sentit uns quants, t'asseguro que et canvia la història del món.
Sí?
Totalment, eh? De dalt a baix, perquè hi ha coses que desconeixies i que veus que, bé, per moltes coses, com el tema de les bruixes,
sí,
saps? Com el tema de les bruixes, que hem parlat diverses vegades a aquest espai, que les bruixes van ser venudes com les enemigues de la Cris, les representants de Satan a la Terra, i que en molts casos eren dones senzillament intel·ligents o massa cultes o el que fos, o que econòmicament convenia eliminar-les del mapa. I clar, són les grans injustícies que s'han produït, i amb aquest podcast jo realment li recomano a tothom que l'escolti, perquè val molt la pena.
Doncs es diu Coses de Mujeres Lila. Es diu aquest podcast.
Tenim la web, cosesdemujereslila.com, i després d'aquí tens el canal de YouTube on estan tots els podcasts.
Escolta'm, quanta feina ens dones, eh? Perquè ara hem d'anar a veure el teatre, a l'Aquitània Teatre. Ara hem de consumir tots els teus podcasts.
Però us ho passareu bé, Toni, us passareu bé.
No tinc cap mena de dubte.
Ah, és una feina maca.
No tinc cap mena de dubte. Un petó a la Marta, de part meva.
D'acord.
I enhorabona, de veritat.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una
adéu, bona tarda.
Adéu.
Adéu. És boníssim, això, no?
Eh que sí?
Què és?
Doncs són Carolina Alabau i Elia Bastida. Són dues d'aquestes joves. Saps, a Barcelona hi ha una
cosa... Quin rotllo que té aquesta música, una... perdona,
sí, sí,
eh?
Digues, digues. Sí, sí, sí. A Barcelona hi ha una cosa que és molt xula. I és que hi ha molta gent que aposta per la música.
Sí.
I hi ha, diguem-ne, que dues, així entre cometes, escoles, perquè jo crec que traspassen el que podria ser unes escoles, que són d'una banda el taller de músics.
Lògic.
I d'altra banda la Sant Andreu Jasbrand, uh-huh, que és una pedrera brutal de nous talents, no? I llavors la Carolina Alabau i la Elia Bastida són dues noies sortides de cadascuna d'una d'aquestes formacions i que han fet un disc que es diu Meraki. I l'hem posat com a exemple del que hi ha en les properes setmanes al programa de CosmoCaixa i Caixa Fòrum.
Podem escoltar una miqueta més,
sí,
no? Mira, 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 que xulo. És música molt xula. M'agrada molt, no? Una nit em vas a veure-les al CosmoCaixa, no? Quan és,
clar,
això?
Mira, anem a veure. El CosmoCaixa i el Caixa Fòrum fan activitats sempre a l'estiu. Uh-huh. De vegades a la fresca, és a dir, a l'aire lliure, de vegades als seus respectius auditoris.
Parlar de l'aire lliure com la fresca, en aquests dies, no sé jo si és si tens... el més convenient. Jo crec que la fresca està dins.
Sí, sí.
Saps?
Sí.
Fora és l'infern.
S'està millor a l'auditori, tens raó.
Si és veritat.
I jo, la veritat, jo segueixo aquests programes habitualment, perquè sóc habitual consumidor, uh-huh, i el d'aquest any m'ha al·lucinat, perquè hi ha coses però molt, molt, molt xules.
A veure.
Mira, anem a veure. Comencem pel Caixa Fòrum i, d'entrada, fan una sèrie d'espectacles musicals de gèneres molt diferents i molt originals. Per exemple, hi ha una nit de jans amb la veu de Pepo Urbano i l'Ignasi Terraza Trio.
Uh-huh.
Música celta amb la Julie Foulis. Una vetllada lírica presentada pel Marcel Gorgori,
hombre,
amb una soprano i un tenor.
Uh-huh.
Tangos d'Astor Piazzolla, però no tangos d'una manera normal, sinó interpretats per quatre violoncialistes,
esclar,
quatre noies.
Tot això que estàs dient és molt xulo,
sí,
no?
Sí, sí. Rumbes amb la rumbanyera. El saxofonista Dani Nello, el gran Dani Nello i el seu quartet. Fados amb la Silvana Pérez. La música tradicional de folk estral o els sons de Nova Orleans amb Trícia Boter.
Caram.
Això, música només, eh? Seguim amb l'oferta de Caixa Fòrum, però ara d'arts escèniques.
Sí.
Ofereixen dansa contemporània amb Kosok. Una performance poètica, t'ho imagina't? Performance poètica amb Rosy de Palma.
Ja veus.
I Pi Piqué hi està, a més, aquesta performance inspirada, uh-huh, en els universos respectius de Joan Brossa i Joan Miró.
Bé, molt de gust tot això, eh?
Hi ha circ amb gregaris de la companyia Sun Circus i la poesia musicada de Blanca Llum Vidal, uh-huh, i els Sara Fontan. Parlem ara de cinema.
També.
Hi ha dues projeccions que jo flipo. La parella de pop surrealista Santoral fa la música del Fantasma de la Llibertat de Buñuel.
Que xulo.
Mentre que un altre gran clàssic del cinema espanyol, meravellosa pel·lícula, com és El espíritu de la colmena, uh-huh, de Víctor Erice, serà acompanyat per Le Parodi, un artista entre el pop fosc i l'electrònica. I paral·lelament hi ha el tradicional cinema, cicle de cinema, un estiu de pel·lícula, que faran pel·lícules com La societat literària i el pastel de patata, Nomadland, el musical molt bo, us recomano molt, El amor en su lugar, uh-huh, o la iraniana Hijos del sol.
Jo vull anar a escoltar aquestes noies, però moltes de les coses que has dit, al Caixa Fòrum tenen una pinta absolutament magnífica.
I ara canviem de seu.
Canviem de què dius?
Canviem de seu.
Ah, de seu. I on anem ara?
Al CosmoCaixa.
Al CosmoCaixa.
Aquí som més moderns. Aquí, mm-hmm, miren més cap al futur. Clar, és el CosmoCaixa, la ciència, no? I tindrem sessions d'electrònica amb el grup format per Coral i Magda John Talabot amb les projeccions de The Silence. The Silence són els que van fer les projeccions, per exemple, d'aquest musical immersiu que s'està fent a l'Ideal.
Sí, sí, mm-hmm, sí.
I això ho faran, aquestes sessions, al Planetari. També hi haurà sintetitzadors modulars, una instal·lació formada per un generador de partícules musicals o un projecte femení amb
tot a les vibracions. Un generador de partícules musicals?
Tot això és moderníssim.
O sigui, és escoltar, no, o sigui, vaig escoltar un concert d'un generador de partícules musicals?
Exacte. O vaig a sentir...
però no podríem portar aquest generador de partícules musicals al programa el dijous? No? Com sona? Estic parlant la Glòria Galiano, no m'està escoltant. Dic, podríem portar un generador de partícules musicals? A veure com sona. El Cosmo Caixa. M'està mirant com diu, qui diu aquest home. Després t'ho explico. No, però és interessantíssim, no?
No, clar, clar.
Jo vull sentir el generador de partícules musicals.
I paral·lelament tiren cap endarrere i tenen, per exemple, el grup folk, el petit de Canneril. Tenen un habitual cinema, de cicle de cinema a la fresca, com sí. Tu dius, cinema a l'infern.
La fresca no, la fresca no.
A l'infern. Sí. I té títols com Lo Impossible, Regreso al Futuro, The Arrival o Snowpiercer. I per últim, recordar que tots dos centres fan també una cosa que són els microconcerts, que són concerts itinerants d'una mitjoreta on actuen diferents artistes que fan un tastet de la seva música i entre ells es trobem a la Carolina Labau i Elia Bastida presentant el seu dismer aquí que estem escoltant.
Magnífic. Anem a la platja, va.
Vinga, anem a la platja, perquè també una altra manera de gaudir del cinema a l'infern seria gaudir...
No, però la platja és diferent, perquè la platja corre l'airet.
Exacte.
Saps? És una altra cosa, és una altra cosa.
I hi ha un cicle que és molt xulo perquè no té una única seu, sinó que té moltes seus pel litoral català. Es tracta de Cinema Lliure a la Platja, que enguany es pot veure a Barcelona, al Prat de Llobregat, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Tossa de Mar, Palamós i fins i tot algunes localitats mallorquines.
Fantàstic. Cinema Lliure a la Platja, ens acompanya la directora de tot això, és la Júlia Espadano. Júlia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Bé, amb ganes d'anar a la platja i amb ganes de consumir cinema a la platja. És que és una combinació magnífica, no?
Molt bé, estarem encantats de rebre-ho.
M'agradaria parlar amb tu una miqueta del programa d'enguany, perquè repassant les pel·lícules que hi ha, veig que de les 5 pel·lícules escollides, 3 són road movies, és a dir, pel·lícules d'aquestes de carretera, que en diuen.
Sí.
La vida era eso, per exemple, és una pel·lícula que ha guanyat premis sobre aquesta dona gran que busca la seva identitat després d'haver conegut una noia jove. També tenim la finlandesa Dames de Hierro, que és una altra dona de 75 anys que se'n va de viatge amb les seves germanes, mentre que la tercera, la mexicana Sin Señas Particulares, és una dona que va a la recerca del seu fill. Què tenen aquest tipus de pel·lícules que us atrauen tant?
Mira, tot el que projectem a Cinema Lliure a la Platja són pel·lícules que van passar per festivals de cinema els anys anteriors i que moltes vegades no han arribat a les cartelleres de la ciutat o, si han arribat, han estat molt poca estona. Aleshores, sempre busquem també donar visibilitat a òperes primes, al nou talent, ja que tenim no un gran públic. Cinema Lliure a la Platja Barcelona ja és una mostra força consolidada i així és una manera de donar visibilitat a aquest tipus de contingut a un gran públic, ja que és una mostra de lliure accés.
A mi el que m'agrada molt és que, clar, és un repte afegit, no? El fet de projectar, fins i tot fer la selecció de les pel·lícules que en principi considereu que són les pel·lis que està bé veure a la platja. M'agrada molt aquest concepte. Com les escolliu, Júlia?
Sí, això és realment un tema, no, així, important, no, per nosaltres. Trobar pel·lícules que siguin, no, pel·lícules independents, de qualitat, no, que siguin pel·lícules fresques, no, perquè estem justament, com dius, a la platja a l'estiu. Aleshores, tenim un equip de programació que va a molts festivals durant tot l'any per trobar aquestes perles o aquestes pel·lícules que encaixin a l'escenari magnífic que tenim a les platges a l'estiu.
Que bé.
Jo, de la vostra oferta, que no les he vist totes, com tu ben has dit, són pel·lícules difícils de veure, jo ni Dames de Hierro ni Sin Señas Particulares les he vist, però hi ha una que sí que he vist i que m'encanta, que és 6 dies corrents de Neus Ballús.
Que vas cansat?
Perdó. Aquesta pel·lícula és una, diguem, una estrella, no?, de la programació. Uh-huh. Cada any sempre programem almenys una pel·lícula catalana. I aquesta, seleccionada enguany, 6 dies corrents, és una pel·lícula que la projectem gairebé a totes les localitats. Uh-huh. O localitats on farem, hem fet o farem projeccions enguany, i aquesta pel·lícula va pràcticament a totes les localitats. I realment és una pel·lícula molt, molt fresca, molt, la Neus és una crack, és una pel·lícula molt propera, té uns personatges reals i realment arriba d'una forma molt, molt especial, no?, a tot el públic.
Clar. Per la gent que no l'hagi vist, us ho explico una miqueta, és una barreja entre documental i ficció. Uh-huh. I són 6 dies de feina de 3 lampistes. Llavors, un d'ells és gran i és a punt de jubilar-se.
És molt bona.
Sí,
sí, he sentit a parlar. És molt bona.
Molt bona. Després té un company, que és el seu company de tota la vida, uh-huh, que està contínuament emprenyat. I com que està a punt de jubilar-se el primer, busquen un altre noi perquè el substitueixi. I és un noi àrab.
Però és real, no?
És real... Està entre la barrera.
Però ells són lampistes de veritat.
Són lampistes de veritat.
Se'n recordo, jo vaig veure un reportatge sobre aquesta pel·li. Em va semblar excel·lent. Bé, realment és una magnífica oportunitat per veure-la,
clar,
no?
Són 6 dies que va seguir-los la càmera, però t'explicaré que ells no sabien ni quin tipus d'avaria anaven a resoldre.
Ja.
Ells anaven a treballar, llavors les càmeres estaven filmant. I sí que hi ha cosetes de ficció, però estan allà. I també hi ha una pel·lícula força interessant i no gaire fàcil escollir-la, que és la sessió infantil, que és les vides de Marona. Les vides de Marona comença d'una manera que et deixa una mica planxat, la veritat, perquè és una gosseta que és atropellada. Llavors, mentre s'està morint, comença a recordar les seves vides amb els seus amos. I és fantàstica. I sobretot, Juliana, el que és molt maco d'aquesta pel·lícula és que utilitza diferents estils pictòrics per descriure-les, no?, aquestes vides.
Exactament. És realment una pel·lícula així molt bonica, que és un plaer realment pels sentits, perquè hi ha moltes formes, colors particulars, i desperta diferents emocions, uh-huh, que és la vida d'aquesta gosseta que ha passat per diferents amos durant la seva vida.
Clar. Juliana, només em queda una pregunta a mi. L'espectador del cinema a la platja som tots, en realitat, no?
Sí, exacte. Són sessions obertes a tots els públics, gratuïtes, a la platja, i aleshores el que intentem fer és, per això fem aquesta sessió familiar, ens agrada dir que és familiar, és obert a tots els públics, no és una pel·lícula específica per nens, perquè també tenim, no, un públic molt cinèfil, jove, molta gent, no, del món de l'animació que li agrada, i aquesta és una... És fantàstica l'animació d'aquesta pel·lícula. I sí, intentem, no, fer les 6 projeccions que siguin, que agradin, no, a diferents tipus de públic. Sí.
Jo tinc un problema amb vosaltres, perquè resulta que el film de Cluenda no l'escullen ells, sinó que li deixen escollir a la gent. Uh-huh. I tenen uns títols fantàstics que jo no sabia quina votar, i les he vist. Mira, tenen el drama musical Anet, que és una de les grans pel·lícules de la temporada, el drama rural català Tros, i a mi les meves favorites, de tota manera, serien un conte fantàstic infantil Petit Maman, uh-huh, que és una preciositat d'una nena que per un fet estrany, fantàstic, es troba amb la seva mare quan tenia la seva edat. Imagina't quina història més maca. O les reflexions d'una noia que s'acosta als 30 anys, que és la peor persona del mundo. Meravellosa.
Caram. Juliana Espadano, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te amb nosaltres. Ens veurem i ens intuirem a les platges catalanes amb aquesta mostra, aquest cinema lliure a la platja. Enhorabona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda. Caram, jo cada vegada que demano un canvi de música m'espero el patapam,
sí,
no? I porto 2 canvis desconcertat, José Matosa. Si ja sé que aquí l'Eduardo ha tingut una mica a veure,
sí,
però el...
Però no clar, sé. És que jo poso aquesta música i aquí et sona això.
La muerte tenía un precio.
No.
No, la muerte era, no tenía precio.
No,
Westerns.
Vale, ja.
Són westerns.
Ja. No, home, no, és el bo, el lleig i el dolent.
Ah, val.
El bueno, el feo i el malo.
El bueno, el feo i el malo, és veritat.
Que fent... Que ara,
fan massa calor.
Que mirant informació sobre aquesta pel·li he descobert que, curiosament, jo sempre havia pensat que era el bueno, el feo i el malo, però es veu que a determinats països és el bueno, el malo i el feo.
Ah, bueno, l'ordre de los productos...
No, ja, no altera...
No altera nada aquí.
No, però bueno. I per què posem aquesta música de l'Oest?
Digui-ho vostè.
Doncs perquè la Filmoteca de la Generalitat dedica aquest estiu a repassar aquest gènere, pel·lícules de l'Oest de tot tipus. Home, està molt bé, no? Abans ho feien les teles, oi?
Sí, sí, és veritat.
Els migdies.
I què anirem a veure?
Doncs mira, anirem a veure, per exemple, clàssics, no? Sí. Clàssics nord-americans, lògicament és un gènere nascut als Estats Units, com La Diligència, Sol davant el perill, Apache, Rio Rojo, Johnny Guitar, Horitzons de grandesa o La porta del cel. Però també hi tenen cabudes títols més exòtics, com una pel·lícula molt estranya, que és Dead Men, de Jim Jarmusch, protagonitzada per Johnny Depp. La japonesa Yojimbo.
Sí.
La francesa Los Hermanos Sisters.
Sí.
El musical La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Tu l'has vista, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre?
Em sembla que no.
Aquí tindria, si la veiessis, fliparies una mica.
Ah, sí?
Perquè saps qui surt cantant?
Qui?
I és ell, és ell, no
qui,
és un
qui,
altre.
Qui?
Clint Eastwood.
Ah, oh, sí?
Clint Eastwood.
Doncs mira.
És aquella que surt amb el Dee Marvin.
Sí, sí.
I és aquella de...
The Wandering Star. I was born in the Wonder Star.
I a Wonder Star. No? I també, clar, la que estem escoltant, la coproducció hispano-italiana, El bo, el lleig i el dolent, o la paròdia Sillas de Montarcalientes, de Mel Brooks. I d'altra banda, també, durant aquest estiu, la Filmoteca programa altres cicles, com per exemple Contes d'estiu, amb pel·lícules que tenen una temàtica estiuenca, i fa una cosa que està molt bé, que és fer un homenatge a tota aquella gent que aquest any compliria 100 anys.
Que bonic.
És a dir, els centenaris, no? I aquí trobem des de directors com Blake Edwards i Arthur Penn a actrius com Judy Garland, Veronica Lake, Ava Gardner, Doris Day o Zit Charisse, actors europeus, tals com Victorio Gassman, Christopher Lee o Hugo Tognazzi, o espanyols com el director Juan Antonio Bardem o el director, o l'actor José Luis López Vázquez.
Doncs tenim tot un mes per endavant, per veure totes aquestes coses. M'ha fet gràcia perquè avui li deia, parles poc de cinema, li he dit jo a l'Eduardo abans de començar, i avui era tot cinema. O sigui, avui hem tingut cinema. A mi, jo m'he quedat amb el tema Cosmo Caixa, quina cosa tan estupenda.
Que sí?
Eduardo, ha estat un plaer cada setmana.
Igualment.
Apropar-nos al món de la cultura, deixant-nos endur per l'Eduardo de Vicente. Sempre un plaer. Moltes gràcies.
Igualment.
Gràcies, Eduardo. Adéu. Estem a un minut, poc més d'un minut de les 5 de la tarda. Tenim una última hora. Tenim una última hora que ja ha arribat tothom, perquè més anava veient com anaven entrant. Primer les tietes. Però després ha arribat una de les dones més sexis, amb festa, amb classe, boníssima, amb una veu magnífica. Lucrecia està amb nosaltres perquè hi ha una iniciativa que és espectacular. Vostès se'n recorden allò que va fer Nancy Sinatra, per exemple, que va cantar unes cançons amb el seu pare un cop ja mort, no? Sí. Doncs la Lucrecia té ja dos temes, dos, i els escoltarem, cantant amb Antonio Machín. I al setembre hi haurà més. Imaginin-se les tietes com es posaran ara d'aquí una estona quan parlem d'això. I després parlem d'un altre tema molt important. Se m'ha mort el potus, avui ho deia. Com es pot arribar a morir un potus? No? Un potus sí, ho aguanta tot.
Esteu de dol, no?
Jo sí, ja. Particularment perquè li tenia carinyo aquell potus.
Ai, pobret.
Què fem amb les plantes? Amb aquestes calors i havent de marxar? A veure si les tietes ens ajuden, a més de parlar d'altres coses que, si els hi sembla, de mica en mica anirem descobrint a la tercera hora del nostre Tot anirà bé. El titular se m'ha mort el potus, jo crec que hauria de fer un tuit o alguna cosa, és horrorós. En fi, les notícies de les 5. Ens posem al dia i tornem per l'última hora del Tot anirà bé d'aquí a Radio Estel. Gràcies, Eduardo.
Igualment.
Bona tarda.